dia, bon dissabte d'aquest 4 de novembre. Nosaltres tornem a ser aquí al Penedès cap de setmana i, com sempre, és un plaer despertar-nos amb tots vosaltres i amb totes les persones que han d'anar passant avui per aquí pels estudis de Ràdio Vilafranca. Fins que no actualitzem aquesta intro, jo ho faig tot com de cop, vale?
Farem el gener.
I amb... No, perquè hem de deixar de posar-nos propòsits en directe.
És que ho hem de fer algun dia.
Després és possible que no passin. Pues, tia, no sé què em passa, que clar, jo agafo aire per començar a fer tota la cantarella, com si de memòria començo a pujar un escalfoc, perquè el coll que em puja per dir que és que m'ofegaré. I llavors, en qualsevol moment, podria fer... I desaparèixer.
I et desfas.
De moment no puc desaparèixer perquè us hem d'avançar tot el que passarà en el dia d'avui. Primer de tot, començarem, com sempre, com és tradició, com no ho sabem fer d'una altra manera els dissabtes al matí.
Un dia podríem canviar l'ordre. D'així, de sorpresa.
Això despista totalment.
De sorpresa.
Això despista totalment.
Semblarà un programa nou.
Dubto que hi hagi algú que s'escolti sencer, per tant, si ja hi vas a les hores que toquen,
oh,
ja de normal sí. Bueno, tant de bo. M'entens? Tu coneixes algú? Jo no ho sé.
És que no...
Començarem amb singulars. La secció del Marc Paredes i l'Enric Vidal ens porten cada setmana una persona singular. Em jugaria alguna cosa que aquesta setmana és una setmana important.
És setmana important.
Jo diria que el dia d'avui és un dels més importants que hem tingut recentment.
Jo diria que sí.
Perquè em sembla que avui fem aniversari dels singulars. En tot cas, ho sabreu d'aquí una estona. Després seguirem amb la secció de A la Carta, on el nostre estimat Abel Cruces... Com es diu l'Abel després de Cruces?
Vicent.
Sí o no? Cruces Vicent.
O, no sé si és Vicent, Vincent...
O Vinceu.
O Vicenç.
Vicenç?
No, Vicent.
Sempre... Després parlarem d'una cosa.
Vale.
Bueno, doncs l'Abel ens porta recomanacions de pel·lícules, sèries i cançons.
Ja està bé que em diguis recordatoris així.
Sí.
Per deixar
després,
bé.
Després, parlant de recordatoris,
sí.
Després d'escoltar l'Abel, recuperarem una secció...
Oh, què? Com ho has lligat?
No, perquè una cosa era recuperació i l'altra recordar. Però s'arrimava molt.
Pensa per rec.
Rimava molt i calla, m'ho faig venir bé, però no era el mateix concepte per res. En qualsevol cas, després l'Aina ja ens ho pensarà, però recuperarem una secció del Penedès en xarxa, el magazín dels dilluns als divendres,
cada
amb
dia.
La Sílvia Delgado. Després us expliquem de què va. I abans de marxar, ben tornada la Clara Sant, la Cloro, a la seva secció Clorofila, que ens porta coses relacionades amb la ciència, o no, o amb l'entorn, i ens fa aprendre de veritat i ens fa descobrir interrogants que nosaltres teníem amb certes coses...
De manera divertida.
De manera divertida.
Com, per mi la Cloro és com l'Infocà.
És l'Infocà en ràdio.
Sí.
És l'Infocà en ràdio i feminista.
Sí.
Perquè l'Infocà no ho era.
Ah, no?
No. El Lluís Marquina sempre deia llenguatge poc inclusiu. No ho deia. Ho
Però era una altra època.
Era una altra època. Però ara hem avançat i portem l'Infocà d'una altra manera més divulgativa aquí. El recordatori que volia que em fessis, que l'altre dia, l'Aina i jo vam anar...
Ah, pensava que me'l diries fora de
Ah, no, t'ho explico aquí.
Ah, vale.
Clar, si no és un recordatori.
No,
si no t'ho diria fora de micros. L'Aina i jo ens vam trobar aquell noi...
Quin noi?
El recordatori és que jo no sé com es diu el noi.
Quin noi ens vam trobar?
Aquell que venen a fer coses que mengem.
El...
L'Aina i jo vam anar de festa, vale?
El Jordi Ramon.
Això, vam anar de festa al Figuerot. I sabeu que a l'estiu vam fer una secció que es deia Coses que mengem i venien.
Et saludo, Jordi Ramon.
El Bernat de la Parra. El
Marc Comte.
Bernat Martínez. El Marc Comte i un altre noi.
I el Jordi
Tots
Ramon.
Tres que eren molt amics i cada setmana anaven a un restaurant diferent i ens portaven ressenyes i coses de com havien sigut aquells gustos. Bueno, total, que jo cada setmana la cagava amb el seu nom perquè té la dificultat... que és un cognom, el seu, que també és un nom, perquè es diu...
Jordi Ramon.
Jordi Ramon. I jo, a dia d'avui, encara no sé com es diu. I ens el vam trobar de festa i jo vaig anar allà xula i li vaig dir Jordi Miquel, ja sé com et dius. I em va dir, tu m'estàs vacil·lant o què?
No vindrà més.
A dia d'avui, encara no sabem com es diuen els nostres col·laboradors.
Sí, es diu Jordi Ramon.
Jordi Ramon. Per
és
això,
una broma que estem allargant molt. En veritat ens ho sabem.
No és una broma, és en sèrio. Ah, però quan estic que la vela es diu Vicent, que Vicent també és que m'està fent signes la meva companya de coses divertides que passen que no es poden compartir a través d'una via. Bueno, dit això, ja tenim el resum
posem
fet.
Sí,
haurem d'anar
no.
començant el programa, així que posem la capçalera.
comencem aquest matí de dissabte i dono pas ràpidament a l'Enric Vidal i al Marc Paredes, que estan molt nerviosos perquè avui és un dia gros, és dia de celebració.
És un dia gros.
Perquè és el dia del 50è aniversari de Singular.
Bravo!
Com esteu? Com us sentiu?
Molt bé, eh? Molt contents. 50 ja setmanes amb Singular, 50 persones que han passat ja per als estudis de Ràdio Vilafranca cada setmana. Vull dir que ho mires en perspectiva i dius, caram, sí que hi ha talent a Vilafranca, a la comarca, i cada setmana ha vingut aquí alguna persona rellevant. Vull dir que déu-n'hi-do.
El setembre de l'any 2022 vam començar aquesta aventura després de l'entremès, que la Singular d'aquesta setmana coneix molt bé l'entremès. Uh-huh. És a dir, ja donem una primera pista que ja la deixem anar, però 50 Singulars on hem anat tocant doncs, molts àmbits de la societat, de tema esportiu, tema cultural, tema teatral... És a
I
dir,
tant, de tot i més.
Castells, és a dir, jo crec que hem abarcat moltíssimes temàtiques i hem anat doncs, intentant buscar gent diversa. I doncs aquí ens hem plantat.
Hem estat fent com una pena i tot, però sí. Així tan nostàlgic que dic que sí. M'està fotent pena.
Però podem assegurar que hi haurà més singulars,
vale.
Vull dir que...
A veure si ara em pleguen en directe, tu.
No. Hi haurà més singulars, perquè, com sempre diem, la llista és molt llarga, molt llarga, i sempre ens costa una mica buscar quina serà la persona singular, però jo crec que aquesta setmana ho hem tingut claríssim, perquè fa setmanes que la singular, ja podem dir així, ho sabia més o menys que podria ser aquesta la persona que avui seria aquí. Per tant, Enric, jo crec que no cal donar pistes i directament li donem pas, perquè jo crec que molta gent ja sabré qui és. Doncs per tant, que soni la música, li donem pas.
Doncs la singular número 50 del Penedès cap de setmana és la Clara Bosch. Què tal, Clara? Bon dia.
Hola! Fa molta il·lusió seguir. Hola a tots.
Ben tornada,
bé.
Eh?
Ai, sí. Ara feia dies que no passava per aquí a Ràdio Vilafranca. Sí. I, bueno, ara pregunteu el que vulgueu, però tenia moltes ganes de dir-vos que esteu fent molt bona feina. L'altre dia us estava espiant i això, i dic, ostres, que bé que ho fan tots tant vosaltres, Aina i Judit, de preparar tota l'escaleta i que teniu molta naturalitat, que això és una cosa que es troba molt a faltar. I és com que... I després vosaltres dos, que ja... Quan vau arribar, me'n recordo el primer dia, que ja éreu increïbles, jo vaig dir, però d'on han sortit aquests dos? Que éreu menors d'edat. Sí. Éreu, és que no teníeu res, ni un pèl, bueno, tampoc ara teniu pèls a la barba, però éreu uns nens petits, i dic, però com poden ser tan bons? I bueno, llavors, amb res ja heu pujat com l'espuma. Sí, ja està.
Aquí no l'hem obligat a dir això, ni no, l'hem pagat
no,
ni res.
No tinc cap pistola.
La Clara dèiem que coneixia molt bé, sobretot, l'antiga secció del Marc i meva, l'entremès, que doncs, va durar fins al setembre de l'any passat, és a dir, va ser d'una setmana per l'altra que vam canviar singulars, perquè la Clara doncs, va ser, no sé si la primera que vas portar al Penedès
sí,
cap
primera,
de setmana,
sí,
va ser
la
impulsora del Penedès cap de setmana, i doncs precisament aquest és el motiu principal de perquè doncs, la Clara és la 50ª singular, i per això volem preguntar una mica d'on sorgeix aquesta primera iniciativa de fer un magazín al cap de setmana.
Doncs va ser després de la pandèmia, que jo me'n recordo que havia acabat periodisme, no, encara no, perquè vaig tardar una mica més, que el TFG se'm va encallar. I llavors jo vaig començar aquí a Penedès Televisió, Ràdio Vilafranca, a fer allò que recordeu d'anar preguntant pel carrer, anava preguntant pel carrer a la gent, feia aquesta secció de televisió. Però a mi el que més m'agradava era la ràdio. Ja havia fet algunes coses anteriorment de música i això, i llavors el Joan Beumala em va dir, escolta'm, Clara, ens agradaria com dinamitzar el cap de setmana. Què et sembla si prepares un programa? Que la primera idea era, sabeu que la Sílvia entre setmana fa un magazín de 3 hores, doncs era agafar com les millors seccions de la Sílvia i organitzar-les una mica. I així va començar, però a mesura que anava passant el temps anava dient, ai, i per què no parlem, doncs, de fer un repàs dels diaris del setmanari del Penedès, doncs va, ho afegim. I vam anar afegint fins que al final ja va ser quasi que un programa sencer, tot i que sempre per treballar menys li agafava coses a la Sílvia, i després quan jo vaig marxar i s'hi van posar elles al capdavant, ja 100% va ser tot parlar contingut propi. No recupereu res, no, vosaltres?
Alguna vegada, veure, si ens fallen seccions, sí,
va, però ho fem molt poc, molt això poc. Que deies tu algun dia que ha fallat, dius, mira, escolta, la Sílvia...
Sí, ja està.
Recuperem això tan interessant que
sabem que... Sí, a més ho diem, és un exclusiu per vosaltres, mirat bé perquè us agradi.
Mentida. Sí.
I van així. I llavors bé, va començar a fer més seccions, cada dia més.
Quants anys vas estar al capdavant del Penedès cap de setmana, aproximadament?
Ui, us diria que poc, 2 anys... Pot ser?
No tinc ni idea, Clara.
Jo crec que 2 anys, o un any i mig. Perdoneu, perquè sóc molt dolenta amb el tema de les dates. Sí, 2 anys, jo crec.
I al cap de 2 anys et van trucar, no? Vas rebre una altra oferta de feina que et va conduir fins on ets actualment.
Fins a Barcelona, sí, sí. Va ser tot molt casualitat. O sigui, bueno, vaig anar a parar a Radio Flashback, que és on encara estic ara, però vaig anar al programa Backstage, que és el de la nit. Abans es deia Backup, que segurament molts el coneixen. Va resultar que un noi que jo havia conegut a la universitat, perquè un dia m'havia deixat el mòbil al lavabo de ties, i no sé per què aquest noi va trobar el meu mòbil i em va trucar, i llavors a partir d'aquí vam fer un cafè i ens vam fer una mica amics, doncs aquest noi justament li plegava a la productora i em va trucar i em va dir, escolta'm, Clara, què estàs fent amb la teva vida? I jo estava superperduda, perquè estava fent aquí els caps de setmana, però la meva idea era anar a Madrid a treballar a les Pichupitos.
És veritat que ho deies.
Sí, 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 ja tenia la feina, com en paraulada. I llavors vaig dir, bueno, va, doncs, per què no? I me'n vaig anar cap a Barcelona. Sí, sí. I mai hagués dit que hauria viscut a Barcelona. No, a vosaltres us agrada viure a... O sigui, us agrada Barcelona?
No, gens.
Ho diria, oi?
Zero.
A mi no em molestaria, sempre ho he pensat.
Jo odiava Barcelona. O sigui, anava a Barcelona i em feia mal de cap, que deia, ostres, necessito tornar cap a Vilafranca. I ara m'agrada. Fins i tot algun cap de setmana m'hi he quedat i tot, que em sento una mica malament. Bé, 3 caps de setmana ja, des dels fa ja quasi 3 anys que visc a Barcelona. Però sí, sí, i cap allà vaig anar.
I què? Com ho portes, aquest programa?
Bé, a Barcelona, eh?
Sí, a Barcelona.
Ara, bueno, aquesta és la meva segona temporada, que en comptes d'estar a la nit estic al matí. Al matí la mare que el va parir. I molt bé, em llevo molt, molt, molt aviat, que faig molt mala cara. O sigui, començar a treballar a les 6 del matí, no us ho desitjo a ningú, a part de perquè costa, perquè de cop i volta la vostra cara es transforma com en un zombi. Avui perquè m'he maquillat, però tinc unes ulleres, una pell tan feta a pols, que a vegades semblo com mig malalta. I bé, m'agrada molt, estic molt bé. Bàsicament són moltes hores, són 6 hores de directe cada dia, on parlem i riem. És una feina, és xula, és xula.
Sí. Això t'anàvem a preguntar, perquè clar, hi ha molts magazins matinals de 6 hores, que acostumen a ser de 6 a 12, hi ha emissores més potser de caràcter informatiu, però que la faig potser és una emissora temàtica, molt de música, però clar, en aquest cas, al magazín també teniu doncs, a diverses persones que aneu comentant, aneu aportant notícies, teniu un informatiu cada mitja hora. Com és gestionar un magazín matinal de 6 hores? Perquè clar, és moltíssim temps i encara que hi hagi doncs, temes musicals i comentaris, clar, s'ha d'omplir molta estona de ràdio.
Sí, la gran sort és que, clar, sonen moltes cançons i també hi ha bastants anuncis i llavors, doncs, amb això et salves bastant. I després també som el 4 a l'equip, que sonem en antena tota l'estona, el Carles Pérez, que és el presentador, i després l'Oriol Dalmau, que és l'imitador, el Marc Casanovas, que és com el guionista, i jo que sóc la productora. I llavors, entre tots 4, és com si ara ens poséssim a parlar normal, nosaltres ja podríem anar omplint estona i estona. I llavors, a vegades, moltes coses sorgeixen del no-res, de que tenim una petita notícia, que tenim 2 línies i nosaltres ja fem el contingut. Que hi ha molt poca preparació darrere, sí que hi ha guions, sí que hi ha gags, sí que hi ha coses, però molt del contingut és o de missatges que ens arriben, és tot molt... molt fàcil i molt natural. I després, sí que jo, com a productora, doncs, que me n'haig d'encarregar de totes les trucades despertador, no sé si sentiu allò de per molts anys i aquestes coses, que cada 20 minuts en fem una, o sigui que en fem bastantes al dia, doncs tot això em toca gestionar-ho. Després també som una tòmbola, donem molts regals. Per exemple, aquesta setmana hem donat un viatge a la neu. L'altre dia vam regalar 5.000 euros amb perquè t'arreglis casa teva.
No sé què, de xocolata,
un
no?
Un any
també?
De xocolata gratis! Un any de xocolata gratis.
Uns coixins, sí. Vaig sentir, també.
Uns coixins estem regalant encara, sí, 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 sí. Moltes coses, cada dia regalem coses. I tot això també me n'encarrego jo. A més de 1.000 històries, ara amb el tema de les xarxes socials, que estem intentant, doncs, pujar-ho una mica, que costa i que s'ha de tenir molta presència a les xarxes, perquè és imprescindible. Bueno, vosaltres ho feu molt bé, això de les xarxes. Que...
Sí, no costa. Constantment.
Ja,
tan...
ja. Però, bueno, i es fa... és més senzill del que sembla, eh? Vull dir, es pot gestionar tot. Sí, sí.
I ara, recentment, us han afegit unes càmeres, no? Que a part de fer ràdio, també heu de fer tele, quasi, no?
Això és un debat, eh? No sé si a vosaltres us sembla bé o no, això de que mentre estàs fent ràdio, que a mi justament el que més m'agrada és com la privacitat de que tu simplement amb un micròfon t'estàs comunicant amb l'altra gent i l'acompanyes. I això d'afegir càmeres... a mi no és que m'encanti, perquè més això que dèiem, a les 6 del matí amb la cara que fas, i aquelles càmeres que a més ens han posat unes càmeres que no sé, les grava el dimoni, perquè et fa encara més demacrat del que estàs, i també a vegades, no sé, fas cares o fas badalls, jo m'adono que faig molts badalls durant tot el programa, o que m'estiro, i tot això no, doncs no ho pots evitar, i les càmeres doncs et van gravant, i això no m'acaba de fer el pes, però és el que toca.
És que a més amb un programa tan llarg, no? Que si fas amb un d'aquests programes de 40 a 1 hora, doncs...
Encara pots mantenir la posició.
Sí, clar.
Sí.
Però al cap de 6 hores ja... Bueno.
Ja no saps ni quina cara tens.
Ja. Sí. Bueno, vosaltres no us ho esteu plantejant, no... No
va sortir la idea aquí en algun moment, però
va parar ràpid en el moment en què vam arribar amb un xandall i dos gomes així, vam dir, mira, poder no cal.
No, i el Carlitos va dir, la instal·lació és molt complicada. I el Carlitos diu que no.
Sí, em van dir que no, doncs no pot ser.
Però si no, el que podríeu fer és alguna secció que us fes il·lusió, us poseu el mòbil a davant, alguns mòbils, i després ho editeu.
Tenim molts col·laboradors que ho fan ells. Posen la càmera aquí ells sols i s'ho fan. Llavors ells ja ho pengen a les seves xarxes, però bueno, es podria parlar de...
Si voleu, poso aquí la càmera.
No, està perfecte, gràcies.
Sí. Clara, a quina hora et lleves cada matí?
Us puc mentir, perquè depèn de... A cada persona li dic una hora diferent per fer-me l'interessant. Ahir a un profe, perquè ara estic estudiant alguns vespres, li vaig dir, em llevo a les 5 del matí. Això és completament mentida. Em llevo a les 5:45.
Què? Ah, però a les 6 comença el programa?
Sí, però jo em llevo a les 5:45. Llavors, no em dutxo, no em rento les dents, no faig res, només em vesteixo, que normalment tinc la roba preparada, agafo del congelador que tinc els entrepans congelats i directament me'n vaig ja cap a baix sota casa, agafo el bicing, que estic molt enganxada al bicing, i en menys de 10 minuts estic a la ràdio. I jo, en realitat, entro a parlar a les 6:30, o sigui, a 6:45. Llavors... Ho puc. Normalment, la primera paraula que dic al dia, ja la dic en antena, que es nota molt, que si escolteu algun dia... Espero que no tingueu la sort d'haver d'escoltar-me a les 6:30 del matí, però les primeres paraules que dic, ja estic molt, molt, molt adormida. Després ja es va arreglant. Sí.
A mi em passa una cosa curiosa, i és que quan a vegades faig pràctiques de cotxe a les 8 del matí, el meu profe té la mania de posar Radio Flashback.
Molt bé el teu profe, molt bé.
I jo li dic, mira, aquesta que està parlant és la Clara Bosch, que és de Vilafranca, per si no ho sabies, i molta gent es queda impactada. Sí.
Parlo bastant, de Vilafranca, sóc bastant pesada. Sí. I llavors, doncs, ja ho saben, molta gent.
La Clara Bosch és una d'aquells exemples de periodistes que pot comparar els mitjans locals amb els mitjans més de base nacional, perquè doncs, has tingut l'oportunitat de treballar aquí a Ràdio Vilafranca i Penedès Televisió, i ara has fet el salt doncs, a una ràdio més gran, amb molta més audiència, molta més abast, que és a Ràdio Flashback. Em sembla que amb el Carles Esteve vam comentar aquestes diferències amb altres periodistes que han anat passant per aquí, amb l'Anna Ballonesta, em sembla que ho vam comentar. Com valores aquest pas primer per la ràdio local, que molts diuen que és una escola del periodisme per després donar el salt? Com ho veus tu, això?
Ja, lo de l'escola del periodisme, jo no crec que sigui tan així, o sigui, no crec que... a Barcelona, perquè Barcelona en realitat és com Catalunya, és com Madrid-Espanya, perquè en el món dels mitjans de comunicació funciona així. No crec que la gent que hi hagi allà sigui més bona que, per exemple, la gent que hi hagi aquí. Ho crec de veritat, no és falsa modèstia ni res. Al revés, o sigui, crec que el periodisme local és molt més difícil fer ràdio, perquè després tu t'atreveixes a parlar de depèn d'aquí. Per exemple, no podem fer safarejos de gent de Vilafranca, perquè després ens els trobarem pel carrer i no estarà. Bé, és molt més difícil, perquè la gent t'analitza molt més i després se't troba i doncs ho veig molt més complicat, i crec que ja a les televisions i ràdio local es fan coses increïbles que no s'ha de comparar. I després, una altra cosa, que això no m'ho esperava, i clar, és el meu cas personal, que potser no és generalitzat, però a la que he sortit de Vilafranca me n'he adonat que hi ha molt més masclisme del que m'esperava. I hi ha molta diferència. I aquí, com a mínim, en el meu cas, que potser altres persones no ho desconec, però m'he sentit molt més tractada de tu a tu, d'igual a igual, que al marxar. Sí.
Una pregunta que et volia fer ara és, clar, vosaltres a Ràdio Flashback utilitzeu molt les xarxes socials, i és una cosa que ara amb les càmeres no, encara ho esteu potenciant més. Et paren pel carrer? O quan vas a comprar reconeixen per la veu? Això t'ha passat?
A veure, m'ha passat molt poc. Encara estic al punt de que el dia que em passa em fa com il·lusió. Dic, oh, que guai. O sigui, soc més simpàtica. Algú que em reconeix, soc més simpàtica jo amb ell que ell el que m'ha reconegut. I a més, us diré que cada divendres que torno en bus de Barcelona a Vilafranca, l'home aquell escolta Flashback, vale? Jo cada dia me'n vaig i li dic, hola, en plan, amb la meva veu, com intentant fer la veu que faig al programa perquè algun dia em digui alguna cosa i no hi ha manera, senyor conductor, que em reconegui. Però no, m'ha passat molt amb el món del pàdel, això sí. Anant a llocs de pàdel, perquè vaig molt per tot arreu, me'n recordo un dia que em van reconèixer dues persones alhora. Allò que arribo, entro al gimnàs, al gimnàs que hi havia, i la primera persona i em para em diu, ostres, ets la Clara, no sé què, jo, sí, en plan, que estrany. I després baixo a jugar i la noia contra la que em tocava jugar també em va reconèixer. I vaig quedar-me, ullo, que fort. Però de normal, no, quasi ningú, eh? Són aquestes històries que llavors jo les explico com ullo, ullo. Perquè quan ets molt poc famós i no ets famós, però algú et reconeix com la teva feina, és xulo. Però també us dic, a Vilafranca l'altre dia, a Calpa, a Guardiola, a Calpa Uxic, oi, es diu?
Sí.
Un senyor se m'en dia, ai, m'agrada molt lo de les excursions. Que més gent em diu lo de les excursions que no pas la ràdio, eh? Jo crec.
A mi m'ho diu molta gent pensant-se que sóc jo. O sigui, que tu ets...
Aquest...
Ja t'he vist caminant? No,
aquest
no.
És una, no, aquest camino. És un altre tema, que és gent del món. O sigui, la Judit Jansà i jo, molts cops tu dius que ens comparen. O sigui, que
però de parar-me i dir-me, què tal el partit a tenis? I que tu tinc cara de jugar a tenis? O sigui, en sèrio? No.
Sí, també és veritat que a mi, clar, a tothom no li agrada que li diguin, ai, t'assembles a no sé qui, perquè dius, no, jo sóc únic, no, cadascú és únic. Però sí que és veritat que a vegades... que t'he vist, tipus, la manera com parlem, l'alçada, que són molt altes les dues, el cabell negre i això, sí que ens assemblem. Però no ho he dit.
Vale. Sí. També ara has tret el tema del quadern de rutes, o com molta gent coneix el programa aquest de, doncs, que doncs, es mostren moltes rutes interessants del Penedès i del nostre territori. També explica'ns com va això del quadern de rutes. Nosaltres havíem participat en un episodi, va ser molt xulo. Però, clar, això era potser un programa que s'havia fet a base internacional, amb altres programes com el Caminant per Catalunya, altres programes de tot el territori, però el Penedès potser encara no s'havia tractat amb tema de rutes.
Clar, jo que ho sàpiga, no, potser sí, que s'ha fet, però jo no ho recordo que es fes. I bé, jo no tinc cap mèrit aquí, jo només sóc l'acompanyant que el Jaume Boqueras, que es coneix cada racó del territori, és el que organitza i... Ha sigut una idea superxula perquè ens ha permès descobrir llocs increïbles. O sigui, per exemple, a Sant Martí Sarroca. Segur que tots heu anat al castell de Sant Martí, heu hagut d'anar a alguna boda, el que sigui, no us ha passat?
Al mar no.
Fora micro estàvem parlant, sí, que al mar pobre encara no ha anat a cap boda. Si algú vol convidar una boda, bueno, ja ho sap. Perquè si ja estaven les nostres, crec que t'hauràs d'esperar una mica. Però, i per exemple, des del castell de Sant Martí Sarroca hi ha una excursió que t'emparres amb unes cordes que és increïble i que si no l'heu fet, feu-la, en sèrio. Us obligo a fer-la aquest cap de setmana. Val?
Vale, surts des del castell, eh?
Sí, heu de mirar el programa, no cal, però el codi QR que hi ha al programa del castell de Sant Martí Sarroca i és increïble. I com aquesta, mil llocs que dic, però en sèrio això ho tenim al Penedès? I és una manera de descobrir casa nostra, perquè a vegades és que només potser coneixem quasi que la Parellada, l'Avinguda de Tarragona i ja...
I la muntanya és a Pau.
Sí, la muntanya de Sant Pau, el gran referent d'excursionisme. I no, hi ha molt més aquí.
I tant.
Doncs, Clara, també tenim entès que... Ara has dit el tema del pàdel abans i també has sortit una mica el tennis, però tenim entès que ets molt aficionada al tennis i que hi has jugat durant diversos anys.
Sí, ostres, això. Ara estic jugant zero, o sigui que em sento com que no puc ni parlar d'aquest esport perquè ja no hi jugo gens. Però sí, durant uns anys estava bastant entregada al tennis, m'agradava molt. I fins i tot em vaig pensar que podria arribar a fer alguna cosa amb el tennis. Spoiler, no he fet res. Però bueno, gràcies a això vaig poder marxar fora a jugar, allò que fan de les universitats americanes, que també va ser molt xulo. I ara, a més, aprofito per dir que juguem a futbol, que he muntat un equip al Sant Pere Molanta, femení, que som 20 noies, que si us voleu apuntar, em sap greu, eh? A vosaltres.
No, cap problema.
Marc, el futbol crec que no és el nostre.
Ho vam parlar
esport.
I vam dir...
Sí, sí, no. Molta gent que hi ha allà, jo m'hi cloc, no és el nostre esport, tampoc.
La Rodi ens va explicar que estava anant bé, però que cadascú tenia el seu nivell i que estàvem invitades, però ja vaig dir que...
És guai, també, perquè si algú us vol apuntar... Bueno, tenim una mica d'overbooking, que potser no cal que vagi fent tanta propaganda, però si algú li fa molta il·lusió. A Sant Pere Molanta hem fet un equip que encara us podeu apuntar, que som noies que tampoc són boníssimes. Bueno, no som gaire bones, la veritat, però tenim moltes ganes, tenim molt bon rotllo i després, doncs, no sé, l'altre dia, per exemple, vam fer una barbacoa, aquestes coses, el camp és de gespa natural i és, fas esport. I clar, només sí. És els divendres, eh? O sigui, que qui vulgui ja ho sap.
Heu començat el projecte aquest any? O sigui, encara no esteu federats amb cap lliga ni res? No. És més que res per començar una mica...
Sí, jugarem contra les Cabanyes, que són un altre equip que també acaba de començar. A veure,
molt bé.
Sí, sí, sí.
Clara, l'altre dia vam anar a la biblioteca, l'Enric i jo, perquè a nosaltres ens agrada molt anar a tafanejar, i ens vam trobar un quadernet que posava que eres guanyadora del primer concurs de relats de voluntariat l'any 2018.
Com ho podeu saber, això?
Perquè ens vam trobar
no
de casualitat.
No ho sap ningú, això.
De casualitat, o sigui... era un quadernet que estava allà a sobre d'un altre llibre.
Sí, sí.
En un prestatge. I vam llegir el teu nom i vam dir, ostres, això és veritat, sí, doncs avui sí. Li preguntarem, què és això?
El vau llegir o no?
Bueno, el vam mirar per sobre.
Ai, era bonic, eh? Va ser, bueno, és que a mi el que més m'agrada, no sé si vosaltres, estudiant periodisme, quina era la vostra idea de començar? De, si voleu fer premsa, ràdio, tele, vosaltres ho sabíeu? Què
jo no ho tenia clar i, de fet, pensava que estaria a la redacció d'un diari. Ah, m'alegro de que no hagi passat.
No? Ostres.
Jo vaig dir, no vull fer ni ràdio ni xarxes socials. I soc community manager i
ràdio. Perfecte. Vosaltres ho teníeu?
Doncs jo no ho tinc clar.
No?
Jo potser ràdio, més decantat.
Ràdio, ah. I, doncs jo és això, jo quan vaig començar tenia claríssim que el que volia fer era escriure, o sigui, el que més m'agrada és escriure. I estava fent de becària el 3 de 8, que això no sé si ho sabeu, que vaig estar... Sí, sí, va ser, vaig començar i vaig estar molt de temps i m'encantava. O sigui, si se m'haguessin quedat, perquè al final no teníem pressupost, el que fos, jo encara estaria allà i superfeliç. I doncs llavors el que allà estava fent, preparant una notícia, i vaig veure que una notícia era que feien un concurs literari, i jo feia molts anys que no em presentava cap concurs literari, i era, no sé si era sobre malalties, el que fos, però jo el vaig fer sobre l'Alzheimer. Que en aquell moment la meva àvia més ho estava patint i va ser com molt fàcil, va ser una mica de teràpia, em vaig posar, me'n recordo, potser vaig estar això mitja hora, una hora, com reflexionant i escrivint el que em venia al cap i ho vaig enviar perquè a més donaven, no sé si 200 euros o així, que quan tens 18 anys, o crec que tenia 18 anys, fa com molta il·lusió, dius, ostres, 200 euros, em sembla... Bueno, ara no en tens ni per posar gasolina, però abans de ser... Bueno, sí, sí, per posar gasolina, per sort, sí. Però em semblava que havia guanyat una fortuna. I llavors vaig voler apuntar-me i vaig dir, bueno, no hi perdo res. I sí, sí, vaig guanyar, que em va fer una vergonya que no ho sap ningú. Només me'n recordo que em va acompanyar la meva parella i la meva mare, allò que estaven allà, aplaudint-me així. Jo, quina vergonya. Però sí, sí, sí.
Doncs escolteu, noies, jo crec que hauríem d'anar tancant, no em sembla, per temps el programa número 50 de Singular. S'ha acabat aquesta ascensió cap al número 50, però, evidentment, aquesta secció continua endavant amb més personatges interessants, amb més temàtiques, és a dir, que això continua igual. La 50 és un número simbòlic, al cap i a la fi.
Sí, sí,
és, com
tant, és un número simbòlic, però per... que nosaltres li hem volgut donar així un toc més especial.
Podem tornar a començar el compte enrere pel 100.
Sí, però jo crec que ens proposarem no repetir el número de programa fins que arribem al 75 o 80, no? Perquè si no, a vegades també és una mica pesat, perquè jo crec que des del primer dia, des del dia 1, que vam dir, va, quan queda pel 50?
Sí, correcte. Molt bé, doncs Clara, gràcies per haver vingut.
Ai, a vosaltres.
Em fa molta il·lusió que tornessis al Penedès cap de setmana. Merci. Els orígens han tornat. I el Marc i l'Enric els veiem, com sempre, la setmana que ve. Perquè no plegat, no?
No, vale, home,
no. No, com que feu 50, dic, ara em tiran, adéu. Bueno, marxem, gràcies, nois, adéu-siau.
Que vagi molt bé.
Vam banyant al mar. Marxem, tornem al Penedès. Quan més lluny som de casa, t'enyoro més. Marxem, tornem al Penedès. Escolta matinades, xarangues i garallers.
Penedès cap de setmana, amb Judit Jansà i Aina Soler.
Una
setmana més tornem al moment més esperat de les meves recomanacions. Més, no sé si estic dient bé aquesta frase. Bueno, que espero aquestes recomanacions perquè necessito contingut. Jo estic tot el dia generant visualitzacions a les plataformes i ho pago tot, absolutament tot.
Tot.
I necessito a l'Abel que vingui constantment a... que em doni nou material. Bon dia, Abel.
Pues bon dia, Aina. Així m'agrada consumint audiovisual.
Tot, és que ho pago tot. Netflix, Prime, Disney, HBO...
Què més? Què
Podimo.
Més? Què més?
Pago Podimo.
Podimo paga, clar, perquè com que s'ha de pagar de tot, també paguem Podimo. Tot.
Spotify no, que no
jo
pago.
Jo tampoc. No, però segur que pagues l'Apple Music.
No, ah, tampoc.
Vaja.
Tampoc.
Veus, jo sóc team Apple Music.
Sí, eh?
Sí.
Però per escoltar música i això?
És que no tinc més poti.
Jo vaig amb el gratis.
Clar, també. Està. O sigui, no sé per què, no et diria, perquè m'agrada més... No, perquè, no sé, doncs perquè tinc això.
Bueno, per anar acumulant coses.
Per anar en contra de tothom que té Spotify. Bueno, venim a recomanar coses i a fer un variadito.
Au, Aina. Variadito!
Perquè no hi és la Judit.
No, està...
Per tant, i el repetirem.
En un descans.
I el repetirem, aquest joc. Però serà un trivial, vale? O sigui, seran unes preguntetes que els oients que ens escolti doncs hauran d'acumular punts, vale? Serà molt dinàmica, molt senzilla. Pregunta-resposta, si encertes un punt, si no encertes, mec.
Vale.
Vale? Has de fer els màxims punts possibles.
Vale, vale.
Abans de començar amb la dinàmica...
Després em dirà algun plan. Eres experto, eres... No...
Ja t'ho diré jo. Vale. Et faré la categoria
vale,
jo.
Vale, com a la Superpop, que et deies.
Sí. O que havies de relacionar gent així, sí. No sé què, de, oh, eres el paparazzi de...
Bueno, que princesa eres.
Per suposat que farem això també, Aina, no
vale, dubtis. Vale.
Primer de tot, vull dir, abans de tot això, recomanaré una pel·lícula que s'estrena la setmana que ve.
És un trivial amb recomanacions, això, estupendo.
Sí,
vaig
és tot el que tu vulguis. Exacte. És una pel·lícula que s'estrena als cinemes, uh-huh. D'acord? La setmana que ve. Es diu El maestro que prometió el mar.
El maestro que prometió el mar.
És una pel·lícula preciosa, o sigui, quan dic preciosa, és de Filmex, d'acord?
Em sona això, crec que he vist alguna cosa.
És que quan dic que és preciosa, és que, o sigui, vaig plorar molt. Jo i tothom que l'ha vist. Perquè, o sigui, és una pel·lícula que s'ha tractat amb molt de carinyo. És preciosa la història, és molt dura, és molt maca, ho és tot. O sigui, és de llàgrima, literalment. Nosaltres hem fet passes... d'aquesta pel·lícula, una saleta que tenim a Filmex, perquè la gent opini, professors, nens i això, i és que així els dèiem, prepareu els clínics, i quan sortia, o sigui, quan entràvem a veure com havia anat el visionat, estàvem plorat, o sigui, a moco tendido, eh? O sigui, és que és molt dura aquesta pel·lícula,
oh.
Però és preciosa, o sigui, és de lo millor que he vist aquest any. I no és perquè sigui Filmex, perquè ja ves tu que estrenem
sí,
moltes
eh?
Pel·lis, estrenem moltes pel·lis.
Hem no? Estrenat Barbie aquest any, eh?
Sí, però és que és molt diferent. Clar, és que no pots comprar un Barbie.
Anava a dir, ha sigut un any fort per dir que és de lo millor d'aquest any.
Però és que, de veritat, és preciosa. Mira, la història és una història real d'en Toni Benaiges.
Vale.
És un professor, vale, que era català, vale? I, bueno, era, sí, era, perquè el van bueno, ara, faig spoiler o no el faig? És història, no passa res.
Uh-huh.
És un professor que va morir afusellat, vale? Vale. I la història combina la part del passat d'aquest home i la part del present d'una noia, que és neta, és a dir, un avi preciós, que està buscant el seu pare, que també va morir afusellat.
Mm.
I és com una barreja d'aquestes dues històries. I veus com ell va anar a Burgos, aquest professor català, va anar a Burgos, a un poble espanyol, espanyolito, si a més no poder... I tenia una manera d'educar molt diferents els nens. Directament ella estava... La seva aula era a l'església. I ja ves tu com és un mossèn d'aquella època, espanyol, amb un professor català. Vull dir, els xocs són molt diferents. I la pel·lícula tracta d'això, de com el mestre va com coneixent, connectant amb els nens se'n miren molt raro, però després és com que cada vegada... com que és una cosa nova, una cosa que no havien fet mai aquests nens, però com que els està agafant més carinyo, però hi ha molts pares que això no els està agradant gens perquè ells han de créixer com a buen espanyol i com a buen la pàtria i com no sé què. I la pel·lícula és molt dura. O sigui, és com que acompanyes el viatge d'aquest home, també la de la dona que està buscant el pare del seu avi, que va morir afusellat, es barregen les històries, i no vull fer més spoilers, perquè és molt maca. S'estrena la setmana que ve. I el títol, jo crec que és... Aquest, això sí que ho puc dir, que és el millor títol per una pel·lícula. El maestro que prometió el mar.
Sí, eh? Sona
sí,
potent.
És molt potent, és com la història. De fet, l'estrena mundial, saps on va ser? Bueno, mundial no, la segona estrena que va tindre. Abans de passar pels cinemes, doncs, ha passat per un circuit de festivals. Una va ser Seminci, que va ser el primer Valladolid. Després va ser el Most.
Ah!
El 2 de novembre es va estrenar,
ah,
el
bé.
Most. Sí, sí, sí. O sigui, i vam penjar cartells pel Kubrick, que encara deuen estar, potser, del mestre que va prometre el mar, per tot allà.
Que guai.
Va vindre el Paco Escribano, perquè tot això és d'un llibre, eh?
Vale.
És un home que va escriure un llibre de la història d'aquest home.
I és aquest, el Paco Escribano?
El Paco Escribano, que és productor. I la Patricia Font, que és qui ha fet un capítol de cites, qui ha fet, bueno, diverses cosetes ja, pues ha fet la pel·lícula.
Molt bé. El hombre que prometió el mar.
El maestro, maestro.
Ah, el maestro, maestro.
És molt important, això.
Està en català?
El mestre que va prometre el mar.
I es pot veure en català, també?
És que no és català, perquè la peli ja es parla català.
Vale.
O sigui, hi ha les parts del present, hi ha personatges que parlen entre ells.
Clar.
I quan parla castellà, el professor és divertidíssim, perquè tiene este acento así un poco.
Ai, em moro.
És que és molt guai. És que no té res de dolent, aquesta pel·lícula.
Guai, guai. Ens agrada.
Tots al cinema, la setmana que ve.
Perfecte.
Llavors, dit això...
El Kubrick la fan, entenc, no? Si es va estrenar...
Sí, el Kubrick... Bé, hem de mirar disponibilitats dels horaris, però a tots els cinemes d'aquí a Catalunya la fan. Dit
molt
això,
bé.
Aina, volia recomanar més coses, però és que vull anar directe al gra. L'Aina i vosaltres, oients, farem un trivial, vale?, d'acumulació de punts. Un trivial xulíssim, 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 vale?, amb diferents preguntes que m'he preparat, bueno, que està per aquí. I és la dinàmica senzilla, com he dit, si l'encertes un punt, si no, doncs no tens por, Aina.
Vale.
Llavors...
Quins nervis.
Començarem per fàcils. O no?
Em dones opcions?
No.
No hi ha opcions, eh?
No hi ha opcions. Si veig que la cosa no tira, doncs ja buscarem una alternativa.
Vale.
Però, aviam. En què pel·lícula de Disney se cantava Bajo del mar?
La Sirenita.
Vale, un punt. Llavors... Quina és la fruita preferida dels Minions?
La banana. M'ho he inventat.
Molt bé.
Ah, sí?
Dos puntets per l'Aina. Vinga, anem bé.
No he vist Minions, eh?
Ai, però sí, és divertidíssim. Des d'aquí recomanem totes les pel·lícules de Minions, sobretot l'última, divertidíssima, m'ho vaig passar, Aina. Tot allà amb els conductors, així, bueno, divertidíssima. Quin personatge dels X-Men és el que es cura més ràpid?
El que es... No ho sé, això...
Quin és el protagonista?
No domino X-Men.
Sí que el domines, Aina.
No sé.
Digue'm... És com un llop. És com un llop.
L'home llop?
No, però té un nom.
El... Ai.
Tres?
No.
Dos?
No,
un.
No em sortirà.
Mec, ja està, Aina.
Qui és?
El Lobez, no?
Això.
Òbviament. Ui, el Marc Martí, segur que li agrada.
No,
no?
No som gaire d'aquesta
no
gent.
No som gaire de...
No.
Bueno.
Però Lobez no em sonava, eh?
Sí. Bé, a mi em portes dos puntets,
sí,
Aina.
Sí,
no sé com van... Heu de fer llista, els oients han d'anar fent la llista. Aviam si supereu
dos.
A l'Aina o no. Llavors, aquí tenim de tot, no només pel·lícules i sèries. L'altra pregunta és, qui va ser la primera cantant que va arribar a vendre 150 milions de discos?
Taylor Swift.
T'he vist molt decidida.
És que és la que ha guanyat tots els rècords.
Però qui va ser la primera cantant?
No és Taylor Swift, eh?
No, et dono una segona oportunitat. Tira una mica de carrete dels 2090, més 90 que 2000.
Madonna?
No.
No.
Però comença per M, Aina. Tercera i última oportunitat.
M. Cantant femenina.
Hombre, clar. Icònica per aquestes èpoques. Icònica?
Maria Carey.
Molt bé. D'aquests 150 milions, oients, escolteu-me, segurament els 140 milions sigui el disc on hi ha a l'Ola Ivan por Cris. La tia que es forra més en tot l'any.
Hosti, sí, eh?
Més. Aviam.
M'has donat peixet aquí, eh?
Sí, o sigui, te'l conto com un punt, tot i que no podria ser un punt. Aviam. De quina heroïna de Disney estava Manuelina, diu princesa, però és que m'agrada més dir heroïna.
Mhm.
Estava enamorat el Gastón.
De la Bella, de la Bella.
Molt
la
bé, molt bé. Que, per cert, tu vas veure el remake?
El de la...
El de la Bella i la Bèstia.
Sí, però el de la...
Live action, el de la Emma Watson.
Ah, això,
exacte.
Sí.
I què et va semblar?
A mi em va agradar.
A tu també?
Era molt real.
A mi em va agradar bastant.
O sigui, molt fidel.
Sí, tot i que a la gent no li va acabar d'agradar, no sé per què.
I és que ho vaig trobar tot igual.
Mm. Llavors... En canvi, alguna coseta tonta, però sí. Rotllo cap a bé.
Jo ja quan comença, amb la cançoneta, per allà al poble, és ja vaig dir...
És que a l'inici, sí. L'inici...
Ens agrada.
L'inici és el millor. I el Gaston, divertidíssim, també. Sí. M'ho vaig passar molt bé veient aquest personatge.
Sí, 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 sí.
Bueno... Aviam, l'altra pel·lícula és... Ai, l'altra pel·lícula. L'altra pregunta és... En quin canal de televisió va adquirir els drets de Gran Hermano?
A quin canal?
O sigui, quin canal va adquirir els drets de Gran Hermano? Quin va ser a l'inici? No on es fa ara actualment, sinó a l'inici.
Ai, si preguntes és que ha de ser sorprenent.
O no, o pot ser fàcil. Jo jugo el despiste, Aina, perquè no pot ser que les facis totes bé. Què et diu la intuïció?
Jo sempre ho he vist a Telecinco.
Per tant, la teva resposta quina és?
Direm Telecinco.
Molt bé. Vas fent el recompte de punts, Aina?
Sí, 5.
5 puntets.
Porto 5.
Vale, aviam si arribem als 10. Vale?
Ui, vale.
Queden 5 preguntes.
Uf, les he d'encertar totes.
Les hem d'encertar totes.
Bueno, amb aquest peixet que em dones potser sí.
Aviam, el Frodo era un hòbit o un enano del Senyor dels Anells?
El Frodo... Ai, això sí que em matarà el Marc Martí. El Frodo és un hòbit.
Segura?
Sí.
Correcte.
Vamos.
Correcte, el Marc Martín estarà molt content de tu. Vale. Aviam. Ostres, aquesta, Aina, espero que no em decepcionis. Quin era el bruixot, el dolent, vale? Un bruixot dolent, que té un gat, un gatet moníssim, que es diu... Azrael.
El... Gargamel.
Molt bé! Ah! Ostres, jo no sé si els espectadors estaran fent-ho tan bé com l'Aina.
Els barrufets.
Exacte, molt bé. Vale, et queden 3, vale? Llavors, quin d'aquests grups va aconseguir més discos d'or? És a dir, ho van petar més. Els Beatles? Els Rolling Stones? O The Police.
Ai.
Recordeu, més disc d'ors.
Més disc
d'ors. No ventes, no reproduccions, disc d'ors.
El Rolling.
Sí?
Me la jugo.
Estàs segura?
No.
3.
Rolling.
2. 1. The Beatles!
No! Era la meva altra opció.
No passa res, no passa res, perquè Aina ho estàs fent molt bé. Segur que ho estaries fent, des d'aquí un petó a la Judit, segur que ho estaries fent molt millor que la Judit.
Ara, quan torni a entrar...
Sí, ara li direm. Per això, quan torni, doncs ja tornarem a fer un altre variadito. Mm-hmm. Llavors, bueno, et queden 2, vale? Anem a encertar-les.
Ja no faig els punts, eh?
Ja no fas els punts, però aviam els oients que facin el seu recompte vale. I si ho fan millor que tu o no.
Sort que no m'ho diran.
Com es diu el gos del Tintín?
Milú.
Molt bé, ai. Molt bé. Tinc un de la feina, a Filmax, que té tota la col·lecció de còmics i fa poc, aquest mes d'octubre, em va dir que hi havia una quedada de Tintín.
Molta gent friqui, eh, de Tintín?
Però... Literalment molta. I no fan una quedada al mes, però sí que cada X temps fan una quedada a Barcelona, sí. A diferents llocs de Barcelona. I xerren allà, queden, comparteixen còmics, fan coses...
I parlen de Tintín, entenc.
Òbviament, òbviament. De fet, el nivell de fanatisme d'aquest company de feina, Alen, des d'aquí també un altre petó, estic molt bé sucant, té camises, no samarretes, camises amb el brodat del Tintín o una no sé què del Milú... O sigui, i ella em va fer veure que hi ha molta gent més fan de Tintín del que jo em pensava.
Jo vaig anar a Bèlgica, que hi ha la botiga aquesta com original de Tintín.
De Tintín, ah, no ho sabia.
Sí, amb coses de col·leccionista. No sé si hi ha també museu. És d'allà el Tintín, potser?
No sé si és de Bèlgica. Va néixer allà, el creador.
No sé.
Ho desconec.
Sé que hi vam anar expressament per alguna cosa. Però jo, com que no sóc gaire fan, no me'n recordo ja.
Jo és que mai he sigut molt fan. De fet, els dibuixos no és que m'acabessin d'agradar. No, ho feien per, quan eren petits, ho feien, no sé quin canal. Però ho feien i...
No, jo tampoc. He llegit algun còmic, però... Nye.
Eren més de Teo, no?
Sí. Bé, i tampoc, Teo, jo?
No.
No. Jerónimo Stilton, directe.
Ai, és veritat, des d'aquí...
Sí, el Teo no em queia gaire bé, tampoc.
Però ara, es veu, vaig veure els llibres de Jerónimo Stilton, continuen fent, bueno, ara no ho sé, però hi havia molts de...
Sí.
Rotllo 12.
El regne aquell, el regne de la fantasia.
Sí, jo em vaig quedar els 5 primers i van continuar com a tiros, conforme anàvem creixent, i dic, clar.
I els de la tia Stilton.
Sí, com es deia?
Tea.
Hi havia una altra, potser era la Tea, eh? Sí, que eren els llibres roses.
Sí.
Sí, efectivament, doncs era ella. Bueno, anem a l'última pregunta.
Última. Vale, com... aquesta l'he d'encertar.
Com anem de...
Jo porto 8.
Com anem de preguntes així per una sèrie antiga de la teva infantesa?
Depèn de la sèrie.
Com es diu la cabra?
Ja no me'n recordo de cap cabra, eh? A veure...
Que té aventures intrèpides i xulíssimes amb la Heidi.
Oh! Ai! Cupito de nieve!
Molt bé, Aina! Olé, molt
era
bé!
Era molt fan de la Heidi.
Era xulíssima.
Ai! Sí, 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 Cupito de nieve.
De fet, tornant a la infantesa, això sí que ho mirava jo, la Heidi. Però no perquè m'agradés, eh? És com que em quedava embobat mirant-la...
A mi m'encantava. També et dic, crec que no hi havia massa més.
No, clar, és que potser és això. Potser,
ens havia d'agradar.
L'oligopoli ho tenia la Heidi perquè no hi existia res més.
Jo tenia la col·lecció dels VHS.
Vale, sí, sí.
Tota una col·lecció que van treure de la Heidi i era com un pack. O sigui, primer veies la Heidi i després el Marco.
Oi.
I tenies el capítol de cadascú. Oi. I la col·lecció, no sé si devien tenir el mateix número de capítols, perquè es devien acabar l'hora.
I llavors ja.
I sí, sí, però tota, tota.
Però encara fan Heidi, no? I allò ja va morir.
No sé. Perquè hi ha canals que ara estan recuperant. Saps que tornen a fer el detectiu Conan?
Literal,
tot això?
Sí. Amb lo dels... Com es diu? No es diu Super 3.
L'SX3.
SX3, exacte. Sí. Han recuperat moltes coses. I molt de manga.
Sí?
Ai, molt de manga no, que em maten els de...
Anime,
els de,
anime.
Molt d'anime.
Nosaltres estem mirant el detectiu Conan.
I ja vaig veure una història teva. I vaig dir, pues clar que sí, Aina.
Cada nit allà.
Millor plan impossible.
Ai, sí.
Doncs molt bé, Aina, jo crec que ho has fet força bé.
Un nou.
Un nou. Home, Aina, ho has fet molt bé.
Gràcies.
I acabem amb una recomanació.
No, vale. No em dius el resultat. Eres...
Bueno, està per suposat que ets quasi experta.
Ai.
Et falta un puntet que ja tocarà estudiar.
Vale.
Vale. Has de fer una mica de... Sí, mira, si mires el que recomano...
Els X-Men.
Els X-Men, clar.
Fallat X-Men.
Fem una cosa, Aina. T'has de mirar coses que recomano i un dia farem un trivial amb tot el que us he recomanat del febrer de l'any passat aquest.
Vale. Deures, eh? Això és examen.
Deures. Sí, és un examen, és l'examen final.
No li diré a la Judit, així no pot estudiar.
Oix! Que no s'escolti aquest...
No ens escolta.
Doncs això. Doncs m'ha agradat la idea. Crec que farem això, eh? Farem un trivial amb tot el que he recomanat. Vale, cosa random.
M'agrada, m'agrada.
Pot ser molt divertit. Un recap.
Prepararé les llistes per posar-me al dia.
De fet, ho podem fer a final d'any, com es diu allò, el que feia sempre a YouTube? Un rewind.
El rap.
El rap aquest.
El rap.
Sí, farem el rap aquest a finals d'any. Pot ser molt xulo.
Vale. Ai.
Dit això, la cançó.
Sí.
Tirem de bàsics. Cool for the Summer, de la Demi Lovato, però la rock version.
Vale.
S'ha marcat una Taylor Swift i ha fet una reedició del seu àlbum i és Cool for the Summer a rock version. Xulíssima.
Cool for the Summer...
Rock version.
Rock version. Doncs amb la rock version de la Demi Lovato, ens encanta la Demi Lovato, som aquí fans de la Demi.
Visca ella.
Visca la Demi. Ens acomiadem de la Bel avui i amb ganes de tornar-te a veure més cosetes. Adéu-siau!
Adéu!
Tell me what you want, what you like, it's okay. I'm a little curious, too. Tell me if it's Penedès cap de setmana. El magazín dels dissabtes i diumenges a Ràdio Vilafranca.
I ara, com la Judit us ha avançat a la introducció del programa d'avui, recuperarem una entrevista que la Sílvia Delgado va fer al Penedès en xarxa, al magazín de Ràdio Vilafranca dels dilluns, els divendres, concretament d'ahir mateix, de divendres. Una entrevista al Pere Gual de la Penedès Film Orchestra, que és un projecte, bueno, una orquestra nova, un grup nou, que s'estrena a l'Auditori aquest mateix diumenge i que han exhaurit les entrades perquè són xulíssims, perquè ve d'una... aquest projecte ve d'un anterior projecte que es feia a Sant Quintí de Mediona, que potser alguns de vosaltres vau veure alguna vegada perquè era xulíssim, i això, i són tan xulos que han exhaurit les entrades. Com ho veus, Judit? Tens ganes d'escoltar?
Com ho veus? Diu, hem de parar de fer broma sobre els meus ulls.
Em dius, com ho sents?
Sento bé, perquè el Pere és molt maco, es mereix que li passin coses bones, llavors jo me n'alegro per ell. Veure, bé.
Doncs, com que això ho hem de sentir, ja fas bé.
Ja fas bé.
Així que ho recuperem ara mateix.
Aquest diumenge s'estrena la Penedès Film Orquestra amb un concert tribut a compositors de bandes sonores a l'Auditori de Vilafranca. El seu director és el músic quintinenc Pere Gual. Bon dia, Pere.
Bon dia, Sílvia.
Ho heu petat, us estreneu, us presenteu per primera vegada en públic aquest diumenge i ja fa dies que no queda ni una entrada per l'Auditori Vilafranquí, que no són poques.
Correcte, doncs diumenge disfrutarem de l'Auditori ple. Sí, sí.
Quina passada! Què ha sigut? Sí. Boca a orella? Què passa aquí?
Sí, jo crec que sí. I també dic que aquest és un projecte que ve d'un projecte anterior, que també era de bandes sonores, que teníem a Sant Quintí. I era un acte que es feia per festa major que omplia el poliesportiu del poble amb més de 1.000 persones cada any.
Més de 1.000 persones.
Més de 1.000 persones cada any.
Per tant, unes quantes més de fora de Sant Quintí.
Sí, exacte.
Venien d'arreu, no? Perquè
diguéssim que 1.000 persones és la meitat del poble, no? Però sí que venia molta gent de la zona i que al final s'havia fet un nom i que per logística i per espai a Sant Quintí no podia seguir creixent. Per això hi ha hagut aquesta evolució, el que és la Penedès Film Orquestra, que de moment estrenem a Vilafranca amb el doble de músics i el doble de professionalitat, el doble de gairebé tot, i que es disfrutarà amb l'Auditori ple. Amb la qual...
Contents, no?
Molt contents, sí, sí.
Ja se nota per tots els poros.
Sí, sí.
Quants anys de recorregut ha tingut el projecte Sant Quintí?
Molts.
Sí?
Molts, et diria que potser vam arribar al 15è o el 16è any.
Sí que són molts, sí.
De fer-ho, perquè primer això neix des de... d'una voluntat dels membres del govern de l'Ajuntament de Sant Quintí, que hi havia potser el 2009-2010, no sabria dir, potser abans, però que van voler fer amb els alumnes de l'Escola de Música. Això va anar creixent. Jo, com a alumne de l'Escola de Música de Sant Quintí i després professor de l'Escola de Música de Sant Quintí, al final tot queda en família, es va anar fent gran la pilota, fins que avui és això.
El debut és aquest diumenge com a Penedès Film Orquestra, uh-huh. O també ara deu nom?
No. Estrenem nom.
Estreneu nom.
Sí.
Quants sou? Qui hi ha darrere Penedès Film Orquestra? Deies que heu crescut en número, en professionalitat.
Correcte. Som 50 músics sobre l'escenari.
Uau!
I si...
Tots del Penedès?
Tots del Penedès. A la fi al cap hem hagut de buscar una mica de gent a fora perquè hi ha hagut baixes d'última hora per malaltia o per tema de que no es podien combinar els assajos o qualsevol cosa, però és que, clar, una formació de 50 músics al final. Però sí que diria que el 90%, 95% són músics del Penedès, que si em poso dir noms, tothom els coneixerà.
Diguen algun.
Exemple, no sé, Ricard Parera, Sergi Torrents, David Miret, la Carmina Font. Hi ha, no et diria que tots, però gairebé tots els professors de l'escola d'aquí, Vilafranca, professors d'Igualada, ja no és tant l'Alt Penedès, sinó el Gran Penedès, no? Des d'Igualada
fins...
Vegueria,
doncs.
Sí, vegueria. M'agrada més el nom. Des d'Igualada fins a Vilanova, els millors músics d'aquesta zona doncs estaran a sobre l'escenari.
Us definiu com a formació musical i audiovisual.
Sí.
Explica'ns aquest concepte.
Molt fàcil. Si ofereixes un repertori de banda sonora i no hi ha imatge, falta la meitat del producte. Per poder que una banda sonora t'entri, sí, tothom coneixerà les famoses Star Wars, Jurassic Park, no, que havíem parlat, que tu sents la melodia o recorda aquella pel·lícula sense que l'hagis vist. Però moltes, si no tens la referència visual, no acaba d'arribar. Nosaltres el que volem
fer...
Et
sona i no acabes de situar, no?
Nosaltres volem que la gent plori, que la gent rigui, que la gent se li posi la pell de gallina, i la música ho farà, però mitjançant la imatge també. Que, de fet, és l'objectiu, no?, de la música per imatge.
Per tant, no aneu a competir amb la imatge, sinó a complementar-vos bé.
Exacte.
Però, clar, imagino, els 50 músics estareu dalt de l'escenari, repartits... I a la pantalla es projectaran imatges de cadascuna d'aquestes bandes sonores.
Que van seqüenciades a la música que estarem tocant.
Per tant, seran fragments.
Sí, exacte. Diguéssim que el que dura la música és un recull d'imatges o escenes en concret de les pel·lícules que estan sonant.
Això li afegeix un plus, no?, d'exigència pels músics, per vosaltres.
Sí, sobretot pel director, que en aquest cas sóc jo, que és el que ha d'intentar que la música... ni vagi ràpida ni vagi més lenta de com està creada sobre la imatge, no? Llavors, clar, quan és un concert sol, te'n despreocupes molt d'això perquè pot anar endavant o enrere amb la voluntat del director, però quan has d'anar seqüenciat a unes imatges, com és aquest gènere, que és el gènere de bandes sonores, ha d'estar apamat.
I com han anat els assaigs?
Superbé. De moment hem assajat per seccions...
Ah, sí?
Sí.
Clar, 50 és complicat, no?
És molt complicat i aquest dissabte, dia 4, fem un assaig general també a l'auditori i el dia 5 som-hi tots. I zero nervis, zero de tot, perquè la gent és tan professional i hi ha músics tan bons que ha de ser un èxit sí o sí.
Fins demà no assageu a l'auditori, no hi heu anat encara tots.
Sí, vam anar un dia al juliol per fer un primer tanteig de com anava la cosa, però faltava molta gent i vam aprofitar per agafar material, sobretot fotogràfic, però diguéssim que encara no ens hem vist tots oficialment fins aquest dissabte.
Deies que sou 50 músics del Penedès, de la vegueria. A nivell instrumental, què hi trobem?
Tots els instruments que té una orquestra simfònica i algun més, que això serà una sorpresa perquè la gent que ens vingui a veure... Puc dir que són els instruments típics d'una simfònica, però se n'hi afegeixen alguns més per no tenir el so d'orquestra clàssica, sinó tenir el so d'orquestra de més moderna, com el que és el gènere de músiques de bandes sonores més actuals, que són híbrides entre instruments sintetitzats, potser algunes guitarres més, sons, efectes... Vindria a ser...
Per tant, hi haurà electrònica.
Podem dir electrònica,
depèn llibret, que... El llibret dels espectacles ho diu.
Ho posa. Electrònica, que la gent no s'espanti que serà un concert de discoteca d'aquestes de música electrònica, sinó electrònica, per exemple, una guitarra elèctrica és electrònica, no? O potser són sintetitzats a través d'un teclat. Anirà per aquí la cosa.
Què ens pots avançar del repertori?
Que no en falta cap. Sí, no, em falten moltes.
Quant dura el concert?
El concert dura aproximadament els 90 minuts, que això seria una hora i mitja. Potser 5-10 minuts avall, 5-10 minuts amunt, però anirà per aquí. Perquè, si no, hi ha més d'això, també pot ser pesat un espectacle. I...
costa mantenir l'atenció.
Sí, altres orquestres el que fan és fer mitja part. No farem mitja part, farem tot d'una tirada, però estarà al voltant dels 90 minuts.
I quan dius no hi faltarà cap, de clàssic, d'actual...
De tot. Des de clàssics actuals, de John Williams, dels típics que no poden faltar, fins a alguna més d'animació, clàssics dels 60-50, una mica de tot.
Per tant, està pensat una mica en un target, en una clientela per tots els públics.
Sí, totalment. De fet, ahir amb l'Àlex ho dèiem, i el tipus de repertori hagués pogut ser una pilota molt gran, un bombo molt gran, plena amb totes les pilotes i haver tret 12 pel·lícules a l'atzar, no? Podria ser que no tenia solta ni volta, però llavors amb l'ajuda de la Laura Aubert, que és una actriu i a més violinista excel·lent, que forma part de l'orquestra, ella també fa de... no de mestre cerimònies, però sí que a través de text i de moments en què parla és la que fa que condueixi tot aquest espectacle i tingui una mica de sentit, no? Un fil argumental que l'espectador s'hi pugui agafar.
I després d'aquest concert de diumenge, què? Quins plans hi ha?
Esperem que en surtin molts més. De moment, això és la presentació. Primer és que la gent vegi el que venim a oferir.
I escolti com sona.
I escolti com sona, exacte, que ha de sonar màxim bé. I esperem que surtin moltes més coses, que en sortiran. Ja estem tantejant coses també amb el Servei de Cultura de Vilafranca, que són els que han cregut amb aquesta i han apostat per això, que no és gens fàcil, tal i com està la cosa. A nivell d'orquestra és molt difícil oferir coses a fora de Barcelona, fora de l'àrea metropolitana. És impossible gairebé pensar i anar a veure una funció d'una orquestra simfònica. Es podrà fer a Vilafranca aquest diumenge, això.
I que surtin bolos.
Sí. N'hauran de sortir, i en sortiran, estem convençuts, perquè hi ha molta feina darrere, i un cop hi hagi el material i la gent pugui veure això, ja no a l'auditori, sinó per les xarxes socials, tard o d'hora els programadors de diferents auditoris, teatres o recintes on es pugui oferir aquest espectacle, ens hauran de trucar.
El concert, l'espectacle, està tancat, pot créixer, poden sorgir altres...
Tenim,
concerts?
Sí, i a més tenim una flexibilitat...
Quin repertori teniu?
Sí, tenim una flexibilitat molt àmplia perquè podem fer des d'aquest espectacle que venim a presentar, que és aquest viatge de pel·lícula, que l'hem titulat així, que passa per diversos gèneres, a més, podria ser alguna més infantil, d'animació, Disney, amb cantants...
Això ho petaria també,
Això segurament ho petaria, i encoratgem a Cultura Vilafranca o Cultura d'on sigui que vulguin... apostar per un altre espectacle així, potser més infantil o potser més clàssic pels més nostàlgics, no? I la gent més gran, per des de Hitchcock fins a, jo què sé, Casablanques i Lo que el viento se llevó, aquestes coses. Bueno, és ultraflexible la formació, tant en formació i en número de músics com en repertori. Però sempre sense perdre l'essència aquesta de que la imatge ha d'anar amb la música i viceversa. Si no, és un gènere inútil.
Aquells que s'hagin quedat sense entrada, que seran molts, hi haurà alguna altra oportunitat? A l'Auditori Vilafranquí, al Penedès...
Jo l'únic que puc dir és que esperem que sí. I crec fermament que n'hi haurà. Que es pugui dir ara, no. Però
no està acabat de lligar.
Esperem que sí, sí.
Doncs toquem fusta. Sí. Moltes gràcies, Pere Gual. Felicitats per la iniciativa i molta merda, que vagi molt bé aquest
moltes
diumenge.
Moltes gràcies.
Al Penedès cap de setmana estem sempre de celebració perquè som unes persones estupendes que ens agrada celebrar les coses i festivitejar. No, quan vols fer
festejar.
Festa. Festejar és quan surts amb algú.
Ah, és veritat.
No? O festejar també és de festa.
Pots celebrar.
Pots celebrar-ho, sí, pots celebrar-ho, sí, no cal que anem a divers. En qualsevol cas, avui estem de celebració especial perquè ha tornat la Vuelta al Cole, la nostra estimada, la Cloro! A la seva secció, no oblidem el nom, que és el més interessant que tenim al Penedès cap de setmana després d'aquí un descobriment, Clorofila!
A la família!
Què tal, ben tornada!
Gràcies per obrir-me les portes de casa vostra, com sempre.
Literalment.
Moltes gràcies, us he trobat a faltar, he de dir, però he estat preparant moltes seccions i moltes coses per portar-vos un any fresc, un any de molt de coneixement científic i de molta divulgació. Sabeu de què parlarem avui?
De què?
Txan-txan! De la radiació!
Sí?
Què tal la radiació? Com la portem?
La radiació, quan, per exemple, vas a fer-te una radiografia...
Sí.
I et posen aquelles coses invisibles.
Aquelles coses invisibles, brutal.
No? Que et diuen... Si estàs embarassada, no. Et diuen...
Vale, per què et pregunten si estàs embarassada o no abans de fer-te una radiografia?
Perquè si tens un bebè a dintre i et posen uns rayos...
Vas bé, vas bé.
Potser el bebè...
Què li...
La meva teoria és que això és dolent. Si les embarassades no ho poden fer, és que és dolent.
Sí, és que t'estan posant uns rayos a dintre el cos que són malos. Però com que tu ets més gran... Però, bueno, tampoc deixen les embarassades a les atraccions, les posen a primera fila perquè no es mereixin tant.
Per això, perquè també deu ser dolent.
Deu ser dolent anar allà a marejar-se. Bueno.
Bueno, clar, però és diferent. O sigui, una cosa és que no et maregis i vomitis i et trobis malament una estona, i l'altra és una radiació que pugui afectar el desenvolupament del fetus.
Però això és sèrio, eh?
Això és sèrio. Això és sèrio.
Si estàs embarassada, llavors com et fan una radiografia?
Clar, el problema és si estàs embarassada i t'has trencat un os, no? I han de saber quin os t'has trencat.
Clar.
I t'han de fer una radiografia sí o sí.
Una eco.
Una eco a l'os no acaba de funcionar.
És muscular, no tinc ni idea.
Ni idea. Sí, l'os a l'eco no acaba de veure's bé, o la fractura no es veu bé. Necessites rayos.
I llavors què fem?
Jo em pensava que l'eco només es podia fer la panxa.
No.
Ui, te la fan a tot arreu. Sí,
sí, no.
Ho vaig descobrir quan me la van fer vaginal.
Sí.
I jo m'estava pujant la samarreta i em va dir no, no.
No, no, que bé, entra per una altra banda i tu, per aquí, per on? Pel cony, literalment.
És que és molt estrany allò, és molt estrany.
I van treure allà un supositori gegant.
Gegant, a més, eh? Sí, sí. És bastant desagradable, però s'ha de fer.
S'ha de fer. Jo ho faig cada any.
Des d'aquí recomanem que tothom vagi, tothom amb úter ha d'anar un cop l'any al ginecòleg i fer-se una citologia i una eco per comprovar que està tot bé. Sí?
Ui, és que la citologia es passa molt malament. I heu d'anar, però heu de saber que es passa molt malament.
Tu ho passes malament,
Ui, és que et tallen,
Fascigada.
És que t'agafen com un...
És que últimament vaig estar al ginecòleg i vaig cada 3 mesos.
Com és que hi vas tan ara?
Perquè tinc quistes d'aigua.
Sí, jo tinc...
D'aigua.
I te'ls han de treure.
No, me'ls van mirant.
Ah, vale. Que no creixin.
Que no creixin.
Molt bé.
Però cada cop que hi vaig em troben un altre. I llavors em diu, vinga, fins d'aquí 3 mesos.
I tu, vinga, a la col·lecció.
Ja, però no vull venir més.
I et fan mal?
No.
Ah, vale.
No em fan res.
Ah, vale. Simplement que te'ls van veure un dia i vas dir, doncs hauré d'anar venint més sovint.
Sí.
Vale. Deu ser que no fan tant de mal com els quistes ovàrics d'aquests que fan mal quan tens la regla.
Jo tinc ovaris poliquístics.
Doncs pues mira, quístics, poliquístics, ve de quístic,
ve de quiste.
Els teus no deuen ser d'aigua.
Clar. No sé de què són els dels meus.
Doncs no ho sé. Els quistes acostumen a ser de pus o de greix, però ara no ho sé si els poliquístics són perquè no tens els òvuls no acaben... No ho sé, m'ho he de mirar. Retornarem.
De no donar un diagnòstic.
Exacte, sobretot perquè ma mare és ginecòloga i ara deu estar dient, esta niñata que està dient aquí. Ja vindrem amb la informació correcta i contrastada.
Tornem a la radiografia.
Vinga, perfecte. Doncs, no anaves mal encaminada, d'acord? Ara recuperarem tot això de les dones embarassades, i persones gestants, direm. Perquè els homes també es poden quedar embarassats si són persones amb úter. Molt bé, és molt difícil, difícil ser transinclusiu, però volem ser-ho i ens esforçarem. Molt bé. Doncs què és exactament la radiació? La radiació és energia que es desplaça en forma d'ones o de conjunt de partícules, d'acord? Sí, fins aquí, més o menys. Bé. És un concepte una mica abstracte.
És com el wifi.
Una mica sí, d'acord.
Que no ho veus, però hi és.
Correcte, el wifi es transporta a través d'ones i tu el reps, no?, i el fas servir per veure TikTok tot el dia.
Sí.
Correcte.
És per exactament això.
Molt bé. Doncs la meva pregunta és, creieu que és bona o dolenta?
La radiació. A veure, és bo dir... Sempre l'encertes quan dius depèn.
Molt bé, estem aprenent, perfecte.
Sempre és depèn.
Exacte.
És bo perquè t'ajuda a veure si t'has fracturat un os i mèdicament doncs, té els seus resultats positius. Ara, per la salut, doncs no tant.
A mi em dona molt mala vibra quan posa... O sigui, quan a tu et deixen allà i els metges marxen a una altra cabina...
Sí, per què no t'has quedat?
A una cabina blindada.
Exacte.
Ja estàs tu sola, fosca, mig nua, perquè depèn de com estàs
despullada. Sí, o amb aquella bata que ensenyes
al
cul.
Sí, aquella bata que dius, a mi em va curta aquesta bata.
Que, sí. Que et diuen, treu-te totes les arracades. I si me'n deixo una, què? Que
explotarà? Sí, sí. No, els piercings i les arracades te les fan treure perquè si fan una foto, o sigui, si fan una radiografia amb allò, sortirà a la radiografia. Si, per exemple, si t'estan fent una radiografia del crani i tu portes els piercings, doncs allò farà...
Tapa
la imatge. O si t'estan fent una radiografia a l'abdomen i portes un piercing al melic, o al penis, o a la vagina, que la gent es fa piercings a llocs...
A tot arreu.
Exacte. Doncs te'ls has de treure perquè no et surti allà la foto, no? Però també es fan radiografies de persones que tenen objectes foranis a dins del cos.
Ai, sí.
Què vol dir objectes
Això a Anatomia de Grey sortia molt.
Sí. Explica l'escena d'Anatomia de Grey, la típica.
T'ha mort? Ah, no, això és funerari.
No, de... Mira, hi ha gent que té pràctiques sexuals on utilitza...
Objectes...
Tota mena d'objectes.
Sí, de caire...
Per exemple?
Un carbassó.
Ai.
Sí, hi ha també una radiografia d'una bombeta introduïda per l'anus.
Sí, una bombeta. Ui, és molt perillós.
I clar, és molt perillós això, perquè si es trenca tens un problema gros. També hi ha radiografies de... de penissos que s'han introduït dins de tuerques, com es diu, de rosques?
Sí.
Per fer així una pràctica sexual d'estrangulament del penis. Oh. Què passa quan estrangules el penis amb una cosa que és rígida i que no es pot obrir ni dilatar ni fer més gran? Que la sang va bombejant a dins del penis, però no pot tornar enrere, no pot, perquè no té, no té una bomba a la punta del penis que retorni la sang, sinó que només hi ha força d'entrada, no de sortida. Llavors, allò es va inflant, i es va inflant, i es va inflant, i bueno, es coneixen de casos que han anat a urgències perquè tenen el membre viril molt inflat i no hi ha manera de desinflar-lo perquè l'anella aquella està constrenyent el flux de sang. I què han de fer llavors? Perquè els metges no tenen equipament allà per destruir una rosca. Doncs han de trucar els bombers.
No fotis, que això t'ho han d'arreglar els bombers, clar.
Sí, sí, sí.
No hi ha el cirurgià amb una motosserra.
No, no, és que no és ni una motosserra, una radial han de fer servir per treure allò. Llavors estan, clar, el quiròfan, els metges preparats per si la radial talla pell i el bomber allà tallant el mil·límetre, fent un foradet, un bon tall a la rosca per treure i recuperar el teu membre. Coses que s'aprenen, no?, a males.
I això perquè, mira, encara és superficial, però això de la bombeta,
sí,
això com s'arregla?
Té mala solució. Home, tant de posar com un... Saps allò que ens posen també per la vagina, per obrir-te el canal vaginal?
Ai,
i fer-te
sí,
la... No?
Sí.
Doncs et posen com un d'aquests obridors.
Oh, yeah, yeah, yeah. Però, clar, una cosa és dilatar la vagina i l'altra és dilatar l'anus,
sí,
no?
Allò, sí,
no sé
sí,
si és el mateix.
Depèn.
És difícil,
una mica
no?
De popper.
Sí, també. Ah, bueno. Segurament un relaxant muscular també te'l posen, eh? No ho sé. No sé perquè no soc metge.
Però una bombeta...
Sí, sí,
ample,
sí, sí.
Una bombeta.
I una bombeta es trenca.
Clar, clar.
És clar.
Un carbassó no es trenca.
No es trenca un
carbassó. Bueno, es pot arribar a trencar, però més difícilment.
Difícil.
Però sí, una bombeta és fàcilment trencable, sí. No, només que et riguis una mica més del cuento,
clar,
i apretis sense voler.
I no s'hi poden posar coses més...
Clar, per això recomanem que es comprin, no?, doncs, masturbadors,
clar,
i...
Coses ja pensades,
pensades,
no?,
i dissenyades perquè no hi hagi cap perill per la teva salut i gaudeixis igual.
Clar.
Però mira, hi ha gent que en un moment de frisqui i de calentura té idees poc intel·ligents, diguéssim. Sí.
El Roger, el meu nòvio, vol fer oposicions de bombers. Ja li diré que hi ha una casella...
Que vol dir, exacte,
que
operacions... Cuidado. Amb radial.
No us poseu cossos estranys.
No ho feu.
No dissenyats,
no,
per aquest ús.
No. Exacte.
Sí. Testado dermatològicament, doncs el mateix. Que sean testados sexualment por professionals del sector.
Primer que ho provin els metges. Entre ells. Després ja...
I doncs... deu haver la professió de provador de
joguina sexual. Clar, hi ha professions
sexual.
Per
home, clar, sí, sí. Hi ha experiments molt estranys i pot ser rata de laboratori de qualsevol empresa
d'aquestes. Anava a dir, és una professió divertida, però llavors he pensat que hi ha l'opció de que no surtin bé les joguines.
Però et paguen molt, eh?
Sí, però i si una
quan
joguina...
Quan experimenten amb tot,
no
tot
és...
molt.
I si una no
però
va?
Ja deus tenir un seguro que això t'ho arreglen.
Clar, si no estan ben connectats al cable, no?, i t'electrocutes de cop amb aquell vibrador 2000 plus, extra wave, i
que
tu
et quedes
enganxat allà. Bzzz.
Però t'han pagat bé.
Però t'han pagat bé, exacte.
Tu ja ho sabies, el que
sí,
va,
sí,
no,
sí.
Va, no haver-hi anat.
Mira, avantatges i inconvenients de la professió.
Va, haver estudiat bomber, res.
Exacte. Sí. Doncs Anatomia de Grey, jo recordo una escena que li feien... Un pacient anava al metge perquè li feia molt mal l'abdomen i no sabien què era, i li van fer una radiografia i van trobar que en una operació que s'havia fet com 2 anys abans, d'un apèndix o el que sigui,
ai, sí,
el cirurgià es va oblidar les tisores, o el bisturí, o una gasa a dins de la ferida. I van cosir allò sense adonar-se'n, i
sí, sí,
ara
sí,
el cos ho estava expulsant cap a fora i per això li feia mal. Però d'aquestes n'hi ha vàries, històries d'aquestes de... No s'hem oblidat d'un bisturí.
S'ha de recollir. S'ha de recollir.
Sí, per això hi ha una persona en cada quiròfan, en cada operació, que la seva feina és comptar el material d'inici i el material que, quan acabes, de tancament, diguéssim.
Això és que ha passat molt sovint.
I si falta... Sí, per desgràcia, sí.
Perquè
si falta una gasa, ja pots buscar-la per tot arreu, perquè si no està dins del laboratori, ai, dins del quiròfan, és que està dins del pacient.
Oh, ja. Llavors torna a l'obrir.
Clar, clar. És gros, és gros. Mira, hi ha vocacions i hi ha feines per tot. Doncs mira, comptador de gases, quiròfan
Bueno, és molta responsabilitat, al
molta,
final.
Molta.
Quants cops deu haver passat alguna cosa així perquè decideixin que ha de ser obligatori una persona que conti tot?
Per desgràcia, més sovint del que... Home, és que al final, en una operació de cor obert o de, no, una cosa grossa, hi ha moltes gases que estan allà taponant la ferida, o pinces que estan pinçant venes i artèries, o fils que estan lligant una cosa i que després ho has de treure. Vull dir que jo entenc que és difícil mantenir com el registre mental de tot el que has posat allà dins. És com un motor de mecànic, al final. Que et deixis un tornillo allà, una rosca mal posada, bueno, però clar.
Ja, i operacions de 8 hores, ja, sí. Ja no saps ni què.
Clar, exacte, sí, sí.
No, però si n'hi ha mig després. Posa'm també una barra de pa, que demà vull fer un bocata per esmorzar, i ja el tindré.
Exacte. Bueno, ens hem anat de tema, sí, com sempre fem nosaltres, totalment. Ja ens agrada, no? Però tornem a la radiació.
Sí.
Doncs com bé has dit, és bona o dolenta? Depèn.
Depèn.
Molt bé. No és ni bona ni dolenta, sinó que té un efecte sobre la matèria sobre la qual actua. I depèn de quin tipus de radiació i sobre quina matèria actuï, té efectes positius o negatius per la nostra vida. D'acord? Què vol dir això? Exemples o referències de radiació. Quines radiacions coneixeu? A veure, pluja d'idees. Brainstorming.
M'has de posar un exemple, perquè si no, no ho sé.
Vale. Radiació nuclear, en sona?
Ah, sí.
Vinga, què en sona d'això? Tenim l'accident de Txernòbil, sí? D'una planta nuclear que va explotar perquè va haver-hi una... Bueno, els humans sempre la liem, no? Llavors la vam liar en aquell moment i va explotar la planta nuclear de Txernòbil. Va crear una explosió molt grossa de radioactivitat cap a tot arreu i tota la zona, tot el poble i tota la zona aquella va quedar totalment inundada de radiació. Llavors tota aquella gent es va haver d'evacuar i, bueno, tot això. Hi ha una sèrie estupenda a Netflix.
Jo me l'he vist.
A l'HBO, perdó.
Ah, doncs me l'he vist.
I què tal?
Bé,
xula,
bueno,
no?
Jo no sabia que després de tantes generacions això encara perdurava.
Sí, 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 van haver-hi moltes víctimes a posteriori, sí. No en el moment de l'accident, sinó posteriorment, perquè la radiació va ser tan forta que va matar la gent, sobretot de càncer. Sí, sí. Bueno, doncs en aquest cas, la radiació va ser molt dolenta, però fins en el moment de l'accident, la radiació era bona perquè ens anava bé per produir molta energia elèctrica, eh? Que a dia d'avui, la majoria d'energia elèctrica que fem servir per il·luminar aquesta sala de ràdio, fer servir els micròfons que vagin fins al monitor...
Aquí tenim plaques solars, nena.
Molt bé, la placa solar. Ens agrada una bona placa solar, eh? Això sí. Però he de dir que la globalització, el capitalisme, necessiten tantíssima energia que la majoria d'energia que fem servir avui en dia ve de les centrals nuclears que tenim per tot arreu del món. O sigui que o ens posem les piles, mai més ben dit, per solucionar això, o tenim un problema gros. Però bé, tornem als referents de radiació. Tenim les centrals nuclears, també tenim les bombes nuclears, que això seria totalment... podíem viure perfectament sense bombes nuclears, no? Passa que l'ésser humà també ens agrada de tant en quant autodestruir-nos, no? I destruir la meitat de la població mundial, cosetes d'aquestes. Però també tenim radiació bona, radiació positiva que ens agrada. Per exemple...
El sol.
Molt bé, Judit!
Molt bé!
Estàs a tope avui, eh? El sol, la radiació del sol. Per què ens agrada la radiació del sol?
Perquè dona vitamina.
Molt bé, què més?
Escalfor.
Molt bé, la calor també és una forma de radiació. Estem a tope avui,
sí,
equipo.
Sí, és que som la millor classe.
Molt bé. L'escalfor del planeta depèn 100% de la radiació del sol, molt bé. Bueno, també hi ha radiació interna que ve dels volcans i de tot això, eh? Però al final... Es nota molt quan no tenim sol, no? I com ens escalfa. I si el sol s'apagués ara de sobte, ens moriríem tots congelats. Vull dir que, bien, la radiació del sol ens agrada. Què més? També la llar de foc a l'hivern. Què emet la llar de foc cap a nosaltres? Radiació en forma de calor.
Ah, sí?
Sí, passa que no és una radiació que a tu et provoqui càncer, no és una radiació negativa, és una radiació en forma de calor. Perquè la calor, què és? Energia que viatja a través de... la matèria, no? I escalfa l'aire, i ens escalfa les mans, i les castanyes calentes ens escalfen. Per tant, l'escalfor és energia i és radiació.
I llavors,
no és negativa.
Allò de que quan estàs molta estona allà al menjador aquell, amb la llar de foc, i ja fa una hora i mitja que crema aquella llenya, i tens una mica de mal de cap...
Sí.
És per la radiació o és per la calor que t'ha agafat?
Escolta, és per la calor que la teva sang t'està pujant al cervell massa calenta i el teu cervell t'està dient xata.
Oh, és que això passa i amb el butano també, eh? Quan tens l'estufa de butano t'agafa, sí, un mal de cap al cap d'una estona.
És que a casa no em passa aquesta sensació de tenir massa calor. No.
Tu passes fred, no?
Ja t'entenc perfectament, per això parlava de butano.
És que amb el preu que va el gas, sí, jo ho entenc, sí, eh? Que passem més fred.
Sí, sí, sí. Sí.
Doncs també tenim radiacions que no ens afecten de cap mena negativament, com per exemple... La ràdio, on estem ara mateix.
Ai, mira, clar. Si som una font de radiació.
Exacte. Passa que la radiació que emet la ràdio és d'una longitud d'ona tan gran que a nosaltres no ens afecta. Per tant, les longituds d'ona gran no ens afecten. Passen a través de, bueno, passen a través de nosaltres, reboten, com passen i veien que no ens afecta. Això és la radiació de la ràdio, els mòbils, els microones...
O sigui que el microones no és dolent.
No és dolent. A veure, no et recomano que et posis davant del microones a mirar com se t'escalfa la llet del matí del cafè durant 30.000 hores, perquè jo crec que va inclús malament per la vista, perquè estàs mirant com un punt fixe, com roda un plat de ketchup, no?, i d'espaguetis allà amb un punt fixe. Jo crec que això és dolent per la vista. Però no és dolent com a tal.
Problemes de vista, no et preocupis.
Per què? Perquè el microones és una càmera de Faraday. Què és una càmera de Faraday?
Que només s'utilitza els divendres.
Brutal. No m'ho esperava.
Que parlo molts idiomes.
Faraday, Faraday. Molt bé, molt bé. Brutal. Perfecte, m'encanta. Doncs no, la càmera dels divendres és... el vostre microones té una reixa foradada a la part de la porta que tu veus a través? Per què? Perquè la longitud d'ona que fa que s'escalfi l'aigua del teu menjar que estàs escalfant al teu tàper, els foradets aquests que té la reixa aquesta estan disposats de manera que la onada, que tu puguis veure a través, perquè ens agrada veure com s'està escalfant el menjar, però estan... Perdó, que estic a més amb una mica de tos, eh? Estan prou separats com perquè la ona de la freqüència de la radiació interna no pugui travessar aquests forats. M'explico? Us veig molt confosa. És que és una mica liós.
És una mica liós.
No m'ho imagino. O sigui, no estic...
Clar, és que no et pots fer una idea mental perquè ho més invisible.
Clar, és que no la veiem. És veritat. Com la podríem veure? A veure si ho faig bé, això. Sabeu la típica escena de la Castafiore que està cantant amb una copa de vi a prop i de sobte ella canta amb una nota tan alta que peta el vidre?
Sí. Mm.
Vale, doncs si poguéssim agafar aquella escena i gravar-la amb càmera lenta, amb molt càmera lenta, i poguéssim veure com aquella copa reacciona, en el moment en què la Castafiore canta amb aquella freqüència d'ones, sí, li arriba a la copa i la copa comença a vibrar amb aquella freqüència d'ones. Vibra, 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 vibra tan fort que al final peta perquè no pot aguantar el nivell de vibració que té. I perquè el vidre al final és rígid i si el comences a fer vibrar com si fos plastelina o com si fos un espagueti bullit, doncs acaba petant. Més o menys.
Sí.
Doncs allò és la vibració, allò és com les onades de la freqüència, sí? Doncs a dins del microones, quan l'engeguem, les microones que escalfen el menjar... És que tot està pensat. Les microones que escalfen el menjar dins del microones no poden escapar de la càmera de Faraday. No poden arribar a tu, que estàs a mig mil·límetre del microones mirant la tassa de cafè escalfant-se.
Vale.
No poden no poden escapar perquè els foradets que nosaltres hem fet en aquesta reixa per poder veure-hi a través no estan prou... A veure si ho dic bé,
Separats.
Separats perquè la freqüència surti. Exacte.
Si no hi hagués la reixeta, el vidre podria petar? O no?
El vidre està fet d'un material que podria arribar a petar. Però com que la reixeta està abans del vidre, en contacte directe amb les ones, no deixa que passin. Seria això, exacte. Vale,
tenim,
lo tenemos.
Tenim.
Vale, sí.
I una pregunta, Cloro, com és possible que la microones, perquè ara he descobert que és femenina aquesta paraula, que la microones escalfi les meves mongetes però no escalfi el meu plat? No ho entenc, no ho enteneu? No ho
perquè
entenc, el plat no crema.
Les microones que emet el microones escalfen sobretot les molècules d'aigua de l'interior del microones.
I com ho sap ell? És que no ho entenc. Ell com ho sap?
No és que ell ho sàpiga o no, és que les partícules d'aigua s'escalfen més ràpid, o sigui, absorbeixen millor aquestes ones que no pas el plat que teu, que és de Duralex, de vidre o del que sigui, que no té aigua ni té cap conductor, diguéssim, tèrmic.
Vale.
No us ha passat cap vegada que... Bueno, evidentment, per què no podem posar una forquilla de metall a dins del microones? Perquè el metall és conductor o aïllant?
Conductor.
Molt bé.
Amb aquest to ha semblat, vaja.
O aïllant. Doncs les microones passen a través del metall, llavors comença a fer les xispes i s'escalfa i pot acabar explotant. No poseu ni paper de plata, ni metalls, ni coses d'aquestes.
Llavors, si jo només hi posés un plat buit...
Un plat sol?
I el foto allà 2 minuts a girar, què passa?
De què està fet el plat?
De Duralex.
De Duralex. No s'escalfaria. En canvi,
i què passaria? Res.
Res.
Estaria allà 2 minuts fent voltes i sortiria fred.
Sí. A veure, al cap de mitja hora de tenir-lo allà escalfant-se, sí, s'acabaria escalfant. Però jo tinc uns plats que em va regalar la meva àvia d'herència familiar, vale, estupendos, que estan fets de ceràmica i que tenen una mica de, crec que de llautó o algun tipus de metall barato que es barrejava una mica amb la ceràmica per fer-lo més lleuger, però alhora funcional, no? I clar, abans no hi havia microones, s'escalfava tot el forn i no hi havia cap mena de problema. Però jo ara faig servir aquests plats amb tota la il·lusió del món, que eren de la meva iaia, els poso dins el microones i què passa? Que s'escalfa molt abans el plat que el menjar. Perquè el plat té aquest metall, té... Bueno, sí, i al final surto d'allà.
Els meus plats també s'escalfen, que són aquests, els de tota la vida de vidre, del groc aquell.
Sí.
Ah, sí.
Allò s'escalfa molt.
Aquella marca.
Sí. Què deu tenir a dins perquè s'escalfi?
Però aviam... No, sí, hi ha vegades que sí que agafes el plat i dius, hòstia.
Sí, ja. Potser és el microones, poder, no sé.
Potser sí, podria ser.
Tens el modo grill aquell que...
Ah, no sé, quin modo
tens. A tope de...
Allà al castell.
Sí, sí. Bueno, doncs, el proper dia seguirem parlant de la radiació, perquè és que ens podem
aquí... Segona part.
Sí, perquè no ha arribat ni a l'1% del que us volia explicar de la radiació.
És que l'1% ens agrada molt aquí.
Últimament sí.
En fi. Bueno, claro, doncs, ja ho he dit al principi, contentes que hagis tornat.
Bueno, és que ens posem a parlar de coses que s'introdueixen per forats que no toca i podríem estar aquí tota la vida.
I mira que tenia més preguntes, eh?
Sí, doncs, pel pròxim programa.
A veure si no me n'en recordo.
Perfecte.
Vinga. Clara, ens veiem d'aquí uns dies. Que vagi molt bé. Gràcies per tornar. Adéu-siau.
Adéu, família.
Després de passar aquesta bonica i estable balada amb la nostra estimada Clorofila...
Estable, no sé si seria
la
paraula.
Ja, és que volia dir de què hem establert una no sé què, llavors m'ha sortit com a adjectiu. És que sóc una persona culta amb diferents possibilitats lingüístics.
Sí, passa que si fa servir la paraula on toca, tu... queda millor sempre.
Sempre queda més arreglat. Sí. Es fa menys estar per casa.
Jo ja sé que tu saps paraules.
A mi m'agrada demostrar-te.
Les hauries de col·locar on toquen.
Quan toquen i on toquen. Bueno, doncs després d'aquesta petita broma que us hem fet, perquè som les més divertides, doncs marxem, perquè ja ara estem cansades d'anar a fer el que fa la gent avui, al matí, dissabte. No
sé. El vermut.
Marxem a fer el vermut, sí. No patiu, que demà diumenge tornem a ser entre vosaltres per aportar-vos més felicitat i converses estables, com les que hem mencionat al
principi. Sempre estables.
Que vagi bé, bon dissabte, fins demà, adéu.
Adéu.